essa música ao meu cos. Una nota aguda al pit, un acord sublim al dors, clau de sol a la mirada.
Som dijous i al pic de quarts de dues obrim sempre l'espai Alcaldia, un espai que habitualment s'emet en directe i amb l'alcalde, Víctor Puga. Víctor, sigues molt benvingut una setmana més.
Hola, molt bon dia.
Diem que habitualment s'emet en directe, però la setmana passada i aquesta ho hem hagut de fer per problemes d'agenda de forma enregistrada. Per tant, tornem a dir allò que dèiem dijous passat. Avui no podem agafar trucades en directe no les podem agafar, però si hi ha cap dubte, cap pregunta, cap qüestió que volguéssiu comentar, podeu trucar-nos igualment, l'apuntarem i la traslladarem a l'alcalde la setmana entrant. Vist això, també ja comuniquem d'entrada que aquest programa, a partir de la setmana entrant, el traslladem els dimecres. L'alcaldia s'emetrà des de la setmana entrant cada dimecres en aquesta mateixa franja horària, un dia que no és tan atapeït a l'agenda de l'alcalde, fa, Víctor?
Sí, la veritat és que el dijous no ens ha acabat de funcionar, o no m'ha acabat de funcionar per motius d'agenda, i dimecres jo entenc que farem el mateix servei i assegurarem que la presència, la meva presència, doncs, al llarg de tota la temporada, entenc.
Uh-huh. Doncs, dit això i fet aquest preàmbul, la setmana passada, tot i ser un programa enregistrat, sí que vam rebre trucades i hi ha qüestions a comentar. Tant una com l'altra van lligades amb l'obra de la platja. Primer, ens trucava la Carme Moriscot per comentar o per posar en dubte el que es havia dit quan parlàvem dels imponderables, dels imprevistos que havien sorgit, sobretot en el tema del subsòl i el mal estat de les canalitzacions i els afegitons que hi ha hagut d'haver a l'obra arrel d'aquest tema. I preguntava la Carme Moriscot, i això no s'havia sabut o no es va veure quan es va fer l'última remodelació de la platja, l'any 1992, deia que no hi ha contacte entre tècnics i alcalde, que no hi havia plànols, no se sabia tot aquest problema, i ho trasllado a l'alcalde,
sí,
Víctor.
Que no hi havia contacte entre tècnics i alcalde, jo no sé en el 92 com funcionava el departament dels serveis tècnics, m'imagino que devia anar molt, devia anar bé, però la veritat és aquesta, no hi ha més història aquí. Ens hem trobat un subsòl amb un mal estat, totes les canalitzacions, i no s'esperava, els serveis tècnics no ho esperaven. Si això doncs és més o menys preocupant, doncs no ho sé. Si fan més bé o més malament la feina, tampoc ho sé. Jo entenc que tenim uns serveis tècnics molt bons a l'Ajuntament i que fan molt bé la feina i que no esperaven que l'estat fos el que ens hem trobat. Per tant, jo entenc que això no representa massa problema, l'obra es pot executar doncs, amb tota normalitat, això representa una millora importantíssima que va associada a un cost, evidentment, però vaig dir-ho la setmana passada i insistiré les vegades que convingui en que és absolutament justificable i tenim tota aquesta façana marítima on van a parar doncs, diferents canalitzacions de diferents serveis, estarà en perfecte estat i és el que ens tocava fer si tractàvem la superfície. Per tant, s'ha fet això, l'Ajuntament ho assumeix, independentment de que es preveiés doncs, un estat més o menys deficient d'aquest subsòl, calia abordar-ho i s'ha fet amb total normalitat.
Uh-huh. Això, doncs, per la Carme Morisco, que encara hi afegia un altre aspecte, Víctor, ens va trucar al 972-77-1000. Podeu fer-ho amb l'afegitor que dèiem, eh? Avui aquest programa que esteu escoltant o esteu veient és enregistrat, apuntarem la qüestió i la guardaríem per la setmana entrant. Afegia encara Carme Moriscot, diu, tots donem l'opinió que tenim, no per anar en contra de ningú, tinc la sensació, deia, que es fa la víctima cada setmana, senyor alcalde.
No sé ben bé aquesta segona part de la pregunta, la veritat és que em sorprèn una mica i no sé si es refereix que faig la víctima quan vinc aquí els dijous, en aquest cas avui gravat un dimecres, però no em consta, no tinc present que m'hagi fet la víctima en cap moment. Jo intento explicar les coses tal com són, i poden agradar més o menys, però la situació és la que és, que hem avortat un projecte pensant que s'havia d'executar en superfície i tenir l'abast que semblava que havia de tenir, i finalment això ha sigut una mica més del que estava previst, res més. Això no és fer-se la víctima, això és ser realista. Jo he fet sempre una descripció, no ho he valorat, dic, ens hem trobat això, ho hem abordat, ho hem resolt, i jo crec que això és en benefici del conjunt. Per tant, no
hi fem més voltes,
no
i ho deixem aquí.
Voltes,
aquí està dit, tal com em van apuntar la pregunta, jo l'he traslladada. I l'altra intervenció era la de Ramon Illa. Ramon Illa és jardiner de professió, havia estat fins i tot jardiner municipal,
sí.
I ens trucava sobre l'arbre que segurament ha estat més observat i més fotografiat en els últims dies a l'Escala, l'arbre que s'ha plantat a la platja, d'espècie Phytolacca, popularment conegut com Vella Ombra. Ens explicava Ramon Illa, o deia, no és el primer que es planta arran de mar de l'Escala. Deia, n'hi ha un exemplar a la sorra, a l'alçada de la Reina del Pollastre, a l'extrem del passeig de Riells, per dir-ho d'alguna manera, del cantó que dona a mar, que mira cap a nord, cap a tramuntana, explicava, ha quedat ben rostit i tota la tirada de creixement la fa cap al costat de migdia, cap on és menys agredit, diguem-ne, per la tramuntana i per la celebró de mar. És una espècie que viu bé arran de mar, certament, a Cadaqués n'hi ha 3 exemplars molt vells, però a la platja pronostico que hi haurà problemes amb la tramuntana, pel mateix motiu d'aquest arbre de Riells. I encara hi afegia, fa anys n'hi havia hagut un a la plaça de les Escoles, just al davant de l'oficina de turisme, però el van fer treure perquè arrelava massa endins i generava problemes amb les canalitzacions. Es va fer substituir per una olivera que no fa tant d'arrelament. Dades d'un jardiner a l'entorn d'aquests arbres, no sé, Víctor, si t'havia arribat alguna informació semblant al que ens explica en Ramon.
Sí. De fet, vaig parlar personalment amb en Ramon. Un dia el vaig trucar i em va estar comentant això que em dius. Per tant, aquesta alerta ja es l'ha fet arribar a l'Ajuntament, i bé, la tenim en compte. El que passa és que el projecte preveu que s'hi posi aquest arbre d'aquesta espècie, i ens donen les garanties de que és un arbre que arrelarà bé, que funcionarà bé i que és un espai en el que s'hi troba còmode. Això és el que ens diu el botànic, és el que diu el projecte, i per tant nosaltres, malgrat que en Ramon posa de manifest això amb tota la bona intenció, esperem que per la distància que hi ha a la platja, pel tipus d'arbre, per l'edat que té l'arbre, per l'antiguitat, és un arbre que no et seria ara quants anys té, però és un senyor arbre, és un tronc important, no té res a veure amb el que tenim allà a Riells, i entenem que és un arbre format, que no és tant un arbre en creixement, és un arbre de creixement lent, no tant volem que creixi, sinó que es mantingui en un estat com aquest, i per tant jo crec que l'arbre ha de funcionar molt bé, i a nivell d'imatge jo crec que és indubtable que guanya en qualitat tot aquell espai. I el que diu en Ramon és veritat, quan ens van dir que aquest era l'arbre previst, vam fer una cerca i vam veure que a tota la línia de tota la costa n'hi ha moltes, a Cadaqués, sense anar gaire més lluny, hi ha aquests 3 exemplars, aquí a l'Escala n'hem tingut algun, i al llarg de la costa n'hi ha forces. Per tant, és un arbre que ha aclimatat a l'ambient mediterrani, i esperem que funcioni molt bé i que sigui una postal més de l'Escala, perquè el lloc és un lloc absolutament magnífic, i jo crec que això li dona un punt de valor a tot aquest espai.
Uh-huh. Aquestes són les dues intervencions que vam rebre la setmana passada. Si al llarg del programa d'avui en rebem alguna altra, recordant que és un programa enregistrat, les passaríem el dimecres vinent. La setmana entrant canvia de dia d'emissió l'Espai Alcaldia, de dijous passarem a dimecres. Víctor, estem ja immersos en l'any Víctor Català. Aquest diumenge passat se'n va fer l'estrena solemne a la sala d'actes de l'Ajuntament, així com la presentació del programa d'activitats, aquesta quinzena d'activitats que s'aniran succeint al llarg de tot l'any fins al gener de l'any vinent, que coincidint amb la data de tancament de l'any es farà la tercera o les quartes?
Les quartes
jornades d'estudi de la vida i obra de Víctor Català. Parlem-ne, de la importància i la significació d'aquesta efemèrides i de tota aquesta programació.
Sí, ho dèiem també fa unes setmanes. La Generalitat ha considerat com a tres, escollir tres efemèrides per destacar en l'àmbit cultural aquest any, i una d'elles és aquest any Víctor Català, coincidint amb el 50 aniversari de la seva mort, una altra és el pintor Ramon Casas, crec que és, i Enric Granados, també un compositor. Per tant, estem en el punt, estem en una situació, doncs, a nivell cultural, l'escala, a partir de reconeguda a partir de la figura de Caterina Albert, Víctor Català, que tindrem tots els focus al llarg de tot l'any del país. La figura de Caterina Albert, de Víctor Català, és una figura cabdal per la literatura catalana. Jo crec que les imatges que es van poder veure, malgrat que el so no va ser el millor, van tenir problemes amb el so, les imatges que van poder veure es posava de manifest l'importància...
El so de l'audiovisual, eh?
Sí, perdó.
Perquè
sí,
la resta de l'acte sí que va anar regular.
Sí, va ser un acte, sí. Bueno, he començat una mica pel final, però va ser un acte en què es van poder veure unes imatges inèdites, un audiovisual que ens va portar el nebot, el fillol de Víctor Català, en Lluís Albert, i eren imatges inèdites i va estar molt bé veure-les, però no es va acabar de sentir-se prou bé. Uh-huh. I hi havia una segona part, que era l'Irene Muñoz, una noia, doncs, un especialista amb la figura, amb l'obra i amb la literatura, amb la de l'obra i la vida de Víctor Català, i tot plegat va ser un acte molt lluït. Però deia que sens dubte, la figura de Víctor Català a nivell de país i dins l'àmbit cultural aquest any ocuparà una posició central, i l'escala, doncs, de retruc també, i aquest era un acte que era el tret de sortida, d'aquí una mica el simbolisme que li vam voler donar, malgrat això de la senzillesa de nivell formal de l'acte, no va ser un acte, doncs, amb cap pretensió, va ser un acte, doncs, entranyable, en el que Lluís Albert va explicar, doncs, en detall, doncs, de la seva manera de peculiar, doncs, com vivia aquests dies, què representava la mort de Víctor Català, quins estudis s'havien fet, i van poder presentar aquest vídeo, aquesta gravació. Estem, doncs, en la línia que marca una mica també la institució de les lletres catalanes. Estem programant conjuntament tota una sèrie d'actuacions, d'actes, d'aquí el 27 de gener del 2007, que faríem les quartes jornades, i aquest era el primer dels que fem. Per Sant Jordi, doncs, se'n fa algun més, actes previs a Sant Jordi també, la Cala Poètica, Portal Blau. Jo crec que al llarg de tot l'any irem donant contingut i irem parlant de Caterina Albert, de Víctor Català.
L'alcalde, Víctor Puga, participarà de l'acte de Sant Jordi? Vull dir, de la lectura, sí, del film 3.000 metres?
Sí, de fet, el llibre el vaig llegir no fa massa.
L'any passat es va editar. Va ser un del... Atenció, perquè venut, sí, l'any 2015 un llibre escrit fa potser 80 o 90 anys,
sí.
Va ser dels més venuts de Sant Jordi.
Sí, jo el vaig comprar, l'he llegit, no he acabat fa poques setmanes. I la veritat és que és un llibre que no és senzill de llegir, és un llibre dens, amb una escriptura, amb un relat, doncs, certament complicat, i vam aprofitar també per Nadal per regalar un exemplar a cada regidor, per tant tothom té quasi l'obligació de llegir-lo, i estaria bé, doncs, que alguns hi participéssim a l'acte de Sant Jordi. Jo sí que, doncs, segur que llegiré un fragment del llibre.
Aquí va la falca, doncs. Les inscripcions ja són obertes per participar d'aquest acte tan entranyable, doncs us heu d'apuntar a la biblioteca. Tenim l'any Víctor Català, doncs, obert. Lluís Albert, el nebot de l'escriptora, la setmana passada mateix, entrevista emesa per Canal 10 Empordà, recordava allò que havíem parlat aquí també, la setmana del 50è aniversari de la mort de Caterina Albert, que seria desig seu que tot el llegat acabés a l'Ajuntament de l'Escala i que es negociés la venda, la compra de tot aquest llegat. No sé si hi ha hagut cap gestió aquests dies que us heu vist o que n'heu parlat, si hi ha cap pas més fet.
Hem parlat en un parell d'ocasions d'aquest tema, no hem aprofundit, però sí que ens hem emplaçat a parlar-ne properament. Ell té molt d'interès en que això s'acabi, doncs, cedint a canvi d'un preu a l'Ajuntament. L'Ajuntament, doncs, és un tema que no és senzill de gestionar, i nosaltres estem en contacte també, una altra vegada, amb la institució de les lletres catalanes perquè ens assessori, perquè és una qüestió que se'ns escapa una mica. Jo crec que el valor sobretot de l'obra i el llegat que deixa Víctor Català és molt important, i la petjada que té aquí l'Escala mereix que l'Ajuntament ho tracti amb molta delicadesa, i per part de la família entenc que té la mateixa voluntat. Per tant, jo crec que hem trobat un punt de confluència que sigui explicable, que sigui coherent i que satisfaci a totes les parts, perquè és important destacar la figura i a partir del llegat que deixa i tota la petjada que deixa el municipi. Però bueno, estem tot just estem parlant i veurem això, com ho anem gestionant amb el temps.
Uh-huh. Avui fa just un any, en dèiem a l'informatiu local de Ràdio L'Escala i Canal 10 a Empordà, notícies com aquesta. Dèiem, abans de l'estiu s'acabarà la planta baixa de l'Alfuli de la Sala amb 4 sales i un pati apte per activitats. S'obrirà un pas interior per enllaçar els carrers Alfuli i Maranges. Una fase que, a veure, les sales sí que estan, la intervenció entenc que està acabada, el pas o aquesta obertura no està feta.
El pas està fet a mitges, no està obert.
No està obert,
d'acord. Però sí que s'ha treballat en adequar tot aquest espai, que serà un atractiu més de l'edifici i també d'aquests carrers. I permetrà doncs, fer un recorregut diferent del que fa la gent ara i, a més, admirar aquest edifici, aquesta façana, que fins ara doncs, és desconeguda, perquè confronta o limita amb un altre edifici, i fins ara no es veia. Però ara sí que passant per l'interior de l'edifici doncs, podrem veure una mica l'entitat del Folí, que és absolutament meravellós. I bé, ho hem explicat en diferents ocasions, també. Estem abordant ja la darrera fase. No sé si és la setmana vinent o la següent, 10 dies, 15 dies màxim, s'inicien les obres de la darrera fase, i aquesta ja permetrà doncs, adequar, rehabilitar la planta primera, la planta segona i tot el que queda a nivell d'estructura, que queda poca cosa. Instal·lacions, terres, etcètera, etcètera, els acabats, bàsicament. I això, doncs, preveiem que l'estiu, passat l'estiu, el setembre, pugui estar ja tot acabat.
Uh-huh. En recordatori d'aquest tema que anem seguint, arrel d'aquesta anècdota, d'aquesta curiositat, que consultant informatius vells dèiem, sí, avui fa un any, dèiem aquesta bueno, notícia.
Normalment tenim tendència a dir que les coses s'acabaran abans, perquè en aquest cas l'Ajuntament, doncs, sempre ho dic, ha fet els deures des del primer dia, però hi ha altres administracions implicades que per qüestions diverses doncs, no han pogut fer front als compromisos, i això ha fet que retrasés l'obra. Per tant, uh-huh, l'Ajuntament sempre ha tingut voluntat de tirar endavant i de complir amb uns terminis, amb un calendari, però això no ha estat sempre fàcil. Però vaja, ara sí que veiem la llum al final del túnel, i segur que passat l'estiu, al setembre, tindrem l'edifici en perfectes condicions.
La notícia d'aquest dimecres, ja fent un salt de tema, era també prou clara i neta. L'Ajuntament exigirà la cessió de pisos desocupats per posar-los a lloguer social. La majoria d'immobles pertanyen a entitats financeres. Es té constància d'una 60 de pisos desocupats a nivell de l'escala. És un pas bastant agosarat, ara ja, no?
És un pas necessari, un pas, jo diria que obligat. Jo crec que, jo ho explicava avui també, els serveis socials estan fent una feina que no és senzilla. Estan avaluant el risc d'exclusió social que tenen persones i famílies aquí a l'escala des de fa molt de temps, i val la pena doncs, posar-nos a treballar seriosament. La taula d'habitatge també va en aquesta línia, òbviament. Aquí la PA doncs, fa també la seva feina de pressió a les administracions, perquè tot això, aquesta llei doncs, que data del juliol de 2015, es desenvolupi, i per tant les administracions agafin el compromís d'anar tirant davant amb el que preveu aquesta llei i sota l'empara d'aquesta llei, i l'Ajuntament doncs, fa aquest pas a partir d'aquesta doncs, passada setmana que hem fet aquest requeriment. És un procediment administratiu contradictori. Nosaltres requerim a les entitats, als grans tenidors, aquí a l'escala doncs, són entitats financeres, que tenen habitatges susceptibles de ser dedicats a lloguer social, i ells tenen 15 dies, les entitats tenen 15 dies per fer al·legacions. Finalment, això, hi ha una proposta de resolució, hi ha una resolució final de l'expedient. Veurem com respiren les entitats. Entenem doncs, que més enllà del titular, doncs, que pot semblar doncs, una mica impactant, hi ha una voluntat doncs, clara de resoldre aquesta situació.
I aplicar una llei, en definitiva.
I aplicar una llei, en definitiva, que s'està desplegant. I que sentíem, doncs, penso que era ahir, doncs, que també la Generalitat aprova una taxa perquè tributin els habitatges que no estan cedits i que són mans d'aquests grans tenidors. Mm. I preveuen recollir...
Què se'n pensa des de l'Ajuntament d'aquesta taxa?
Sí, doncs no deixa de ser un pas més del desplegament d'aquesta llei, que des de juliol de 2015, per tant, ja fa uns mesos que va entrar en vigor, i l'Ajuntament doncs, ho veu positivament, òbviament. Veurem, hi ha una previsió de recaptar uns quants milions d'euros, veurem finalment si això és així. Jo entenc que les entitats financeres doncs, hi posaran les seves cauteles també, i com que és un procediment, com deia abans, contradictori, veurem doncs, quina és la resposta d'aquests grans tenidors, d'aquestes entitats financeres que tenen a disposició que tot aquest parc d'habitatges que no estan en ús i que hi ha necessitats i que, home, val la pena que fem el possible perquè això s'activi.
Uh-huh. Estan quantificats en 60 els pisos en desocupats en mans de grans tenidors, entitats financeres per entendre'ns. Això és el fons que hi ha. Però, i de necessitats? Tenim quantificats des de serveis socials quantes famílies o quantes persones realment estan en risc de quedar-se al carrer o quanta gent seria susceptible de demanar un habitatge d'aquest perfil?
No sóc capaç ara mateix de dir-te, de donar-te un número, però sí que és evident que a l'escala tenim situacions doncs, que arriben a aquest nivell, a aquest llindar, que poden ser doncs, possibles adjudicataris d'un lloguer social perquè estan en aquest risc d'exclusió, amb aquesta vulnerabilitat que la llei, doncs, la llei posa de manifest. Per tant, no et sabria dir quanta gent pot afectar, però sí que és una feina doncs, que estan fent els serveis socials i que ha d'anar vinculada amb la possibilitat de cessió real d'aquests habitatges per part de les entitats. És evident que si tinguéssim doncs, més habitatges que persones en aquesta situació o famílies, doncs, no caldria exigir als bancs que cedeixin uns pisos que no necessitem. Per tant, això ha d'anar lligat, però és un procediment que iniciem ara, que la taula d'habitatge doncs, s'ho pren de manera seriosa i amb els serveis jurídics de l'Ajuntament i amb serveis socials doncs jo crec que farem bona feina per acabar detectant aquestes situacions que mereixen tenir un habitatge una cessió d'aquests habitatges de lloguer social. Veurem com ho anem gestionant, això.
Uh-huh. Una cosa és donar serveis o assistir a les persones més necessitades i una amb un altre ordre de coses és la promoció sempre necessària de la vila cap a l'exterior en la mesura que depenem i de quina manera del que és el turisme. Alcalde, regidora de Turisme i president dels botiguers, president de l'UBET, han tingut un intercanvi amb els seus homòlegs, podríem dir-ne, no?, d'Olot. Com va anar aquesta reunió? Amb quins objectius? Què s'està engegant, Víctor?
Sí, jo crec que el comerç a l'escala juga una funció molt important. I, per tant, ho hem de treballar a partir de la diagnosi, de l'anàlisi de quina és la situació i pensant en proposar solucions al sector, òbviament, i mirar entre tots a tirar endavant i de consolidar una tasca que més enllà de l'activitat econòmica no juga un paper a nivell social de fixament de la població, en el casc antic, per exemple, que hi pot haver la tendència de la gent doncs, que se'n va al casc antic perquè troba serveis millors fora del que és el casc antic, el nucli, i per tant jo crec que el comerç, tenir un bon comerç, un petit comerç de qualitat i divers al nucli, en aquest cas el nucli antic, perquè la resta doncs, té una tipologia i també unes necessitats diferents, jo crec que és imprescindible. I amb aquesta voluntat doncs, vam anar a que ens expliquessin una experiència, a Olot han fet bona feina en aquest sentit, i vam parlar amb el regidor, la nostra regidora, Marta Rodeja, va parlar amb el regidor de promoció econòmica i va preparar doncs, tota aquesta visita, que jo entenc que ha sigut profitosa i que ens ha servit per veure una realitat diferent a la nostra. És difícil comparar-nos amb una ciutat com Olot, que té 35.000 habitants i una zona d'influència a la comarca que passa dels 50.000 habitants, per tant, hi ha un poble d'interior, amb unes peculiaritats que no tenim aquí a l'escala, però jo crec que n'hem tret un profit important, n'hem tret alguna proposta que implementarem i que a partir d'un pla director comercial, que és el que nosaltres portem al programa i que és amb aquesta voluntat amb la que mirem de treballar amb l'UBET i amb la resta de comerciants, doncs jo crec que podem fer feina en aquesta línia. El que passa és que l'escala sovint doncs, som molt crítics i tampoc crec que ho hem de ser-ho en excés. L'escala, és veritat que a nivell comercial doncs, hi ha locals buits, el nucli antic, en alguna altra part del municipi, i que podrien tenir una tipologia diferent, una mica més diversa i poder de més qualitat, i que fos més atractiva, però jo crec que el comerç aquí a l'escala doncs, té l'entitat que té, genera molts llocs d'ocupació, entenem comerç perquè l'UBET aplega no només purament el botiguer, sinó també la restauració, tot plegat és una activitat molt important a l'escala, i jo crec que es fa bona feina també. Ara, comparar-nos amb ciutats com Olot, depèn quina, doncs és difícil. Aquí tenim un comerç molt orientat al servei turístic, al de temporada. Cada vegada es treballa més perquè es desestacionalitzi, perquè les temporades d'obertura dels negocis siguin més llargues. Nosaltres intentem primar-ho, intentem posar en marxa bonificacions, subvencions que ajuden el petit comerç, però intentem apostar també per la regeneració d'espais urbans, perquè això genera qualitat en l'ambient i possibilitats de que l'inversor privat, el petit inversor, hi vegi una possibilitat de negoci i, per tant, pugui obrir la seva botiga o el seu comerç en aquests espais nous, diguéssim. Ho estem veient a la platja. A la platja doncs, hi havia locals buits i ara sembla que alguns canvien de mans, d'altres que aposten per fer un tipus de servei diferent. Vull dir que tot l'urbanisme té una incidència molt important també en l'activitat econòmica. I jo crec que anant per aquí, jo crec que farem bona feina. I aquesta visita, m'he enrotllat una mica més del compte, però aquesta visita d'Olot doncs, ens fa veure això, una realitat diferent a la nostra, però segurament amb alguna cosa extrapolable al nostre model.
Uh-huh. Ho has posat en context abans d'acabar de concretar amb la visita. No ha estat un rotllo, Víctor. En tot cas, parlàvem d'aquest pla director que seria necessari pel tema del comerç. No sé si vas veure dilluns l'entrevista que es va emetre a la Casa de la Vila amb el portaveu de Convergència i Unió, Robert Bosch, on parlava també de plans directors, o especialment parlava en aquest cas del pla director de turisme. Ja és una reivindicació del seu grup. A les últimes sessions plenàries ja ho ha exposat o ho ha citat en algun moment, reivindicant o demanant que s'afronti la redacció d'aquest pla director turístic per saber quin és el model que volem en les properes dècades. Ho vincula fins i tot que no es faci el POUM sense tenir en compte un pla director turístic i pel mig també deixava anar perles com l'ADET, l'Agència de Desenvolupament Econòmic i Turístic de l'Escala, no serveix per res, literalment, i aquest era el tall que sortia a l'informatiu de dimecres. Víctor, no sé si l'has escoltat i el respecte que en diria l'alcalde.
La veritat és que no l'he escoltat, per tant m'has fet 5 cèntims i a veure amb això si em situo. És cert que fa un parell de plens que ens comenten doncs, que s'hauria de fer un pla director turístic. Jo celebro que vagin en aquesta línia de fer propostes i sobretot de propostes que van més enllà fins i tot d'un mandat, planificar, jo crec que és bo, i celebro que s'apuntin en una línia d'actuació que és la nostra des del principi, des d'aquests anys que estem governant. Només cal agafar el nostre programa. Jo crec que som els únics que apostem per fer una planificació urbanística que va molt més enllà del tema urbanístic, parla del tema social, del tema turístic també. Per tant, que és el POUM, som els únics que hem fet aquesta proposta. Estem parlant de les eleccions fa 7 o 8 mesos, no fa més. Per tant, jo no recordo que en aquest cas Convergència apostés doncs, per fer un POUM, per fer un pla director comercial, per fer un pla director d'urbanitzacions. Nosaltres tenim un calendari, no tenim pressa en posar en marxa més activitat de la que som capaços d'absorbir, de gestionar, i el tema turístic ens preocupa doncs perquè és obvi que hem de tenir una estratègia, però jo crec que l'estratègia la tenim ben definida. Nosaltres la nostra aposta doncs, l'hem explicat des del primer dia a nivell turístic, és apostar per la cultura, per la tecnologia, per l'esport i per l'urbanisme, bàsicament. Jo crec que amb aquestes quatre potes jo crec que es pot fer un gran projecte per l'Escala pels propers anys que generi doncs, activitat econòmica, que serveixi per promoure el municipi econòmicament i turísticament. I jo crec que de la mà del Patronat de Turisme de Costa Brava, que marca una estratègia molt clara, doncs nosaltres ens sentim còmodes i ens sentim doncs, que fem la feina ben feta. Però dit això, vull quedar-me amb lo positiu. I és cert que escolta, sempre es pot millorar, sempre es pot planificar, i llavors nosaltres recollim el guant, ho vam fer-ho el primer dia que això es va dir en un ple, i vam dir, en el marc de la comissió per estudiar el POM, per estudiar el nou pla general, jo crec que una derivada pot ser aquesta. L'ADET ha de poder fer aquesta funció. Per tant, ha de ser el mecanisme, l'instrument, a partir del qual es pugui vehicular tota aquesta estratègia per finalment definir-ho en un document i que tinguem un full de ruta clar, que nosaltres entenem que els pilars bàsics els tenim doncs, molt definits. I quan em deies que l'ADET doncs, no serveix per res, no sé si ho va dir-ho...
No ho deia jo,
No sé si ho ha dit en aquests termes, em sorprèn
amb
una mica.
Amb aquest terme, i la frase era literal, perquè... i la podríem anar a buscar, però ara no tinc capacitat per trobar-la, però hi havia la frase, l'ADET no és que serveixi per poc, venia a dir, que serveixi per més i per menys, és que l'ADET no serveix per res, i ho deia així, literalment amb aquest terme.
Home, jo trobo un pèl agosarat per no fer servir una altra paraula més gruixuda, i jo crec que es deu haver explicat malament, perquè o poder no acaba de saber ben bé què fa l'ADET. En tot cas, poder és culpa nostra que no li hem explicat prou bé. Però L'ADET és una estructura que nosaltres creem fa uns anys, que aplega cultura, aplega tota la petita cultura, tot el conjunt d'activitats que es van fent, i aplega turisme. Hi ha uns tècnics de cultura, uns tècnics d'urbanisme, de cultura,
de
turisme, hi ha uns responsables de cada àrea, i hi ha una regidora. Tot això jo crec que està en una molt bona línia, i actuacions com les que... activitats com les que tirem endavant, doncs, estan gestionades i proposades des de l'ADET. Si l'ADET, jo no sé si es referia poder a la Junta de Govern de l'ADET, ho desconec.
Pot ser que anés més per aquí, perquè hi havia un espai llavors on comentava que els sectors, els àmbits econòmics que intervenen a la Junta de l'ADET, doncs el restaurador que hi va com a ell particular, no en representació de tot el sector, perquè no hi ha la sectorial de la restauració, diguem-ne. Qui va com a empresari d'activitats nàutiques i va com a empresari particular, no com a representant de tot el sector, perquè no tenen un òrgan on es reuneixin totes les empreses nàutiques, diguem-ne. Entenc que feia referència més a això, a la Junta.
A la Junta.
A la Junta de l'ADET. Però l'ADET no serveix per res, és una frase que es va dir exactament així.
Li demanem que la propera vegada, doncs, sigui una mica, fili una mica més prim. Però la web que s'ha presentat, que jo crec que està reconeguda per tothom, que va venir el Patronat de Turisme Costa Brava i va posar sobre la taula que era una molt bona aposta, l'APP que estem treballant, l'altre dia l'activitat de comerç que vam anar a Olot i per tant estem en contacte, érem 7 o 8 o 10 comerciants amb els quals, doncs, tenim la voluntat d'anar treballant a partir de l'Obet, i el motor de reserves. Jo crec que hi ha moltes actuacions que està treballant l'ADET i que estan en una molt bona línia, per tant, i tant que funciona i molt bé l'ADET, sempre es pot millorar. I llavors, si parlem de la Junta de Govern de l'ADET, que és on poder fer referència, no ho sé, dius, home, és veritat que cada sector té el seu representant i que sovint, o és possible, que aquest representant no acabi de representar realment quin és el parer del sector en el seu conjunt. Això és molt difícil. Si aquí tinguéssim una Junta de Govern de l'ADET amb un pressupost paritària, com paritària ho és, a nivell de membres, però diguéssim, home, l'Ajuntament hi posa una quantitat, el sector privat hi posa una altra quantitat, anem a veure què podem fer. Això seria un altre model, que seria, jo entenc que no estaria malament. Jo n'hem parlat alguna vegada, i conjuntament amb Convergència, la passada legislatura, això es va debatre també, i es veia amb bons ulls. Jo entenc que l'escala, doncs, té les seves mancances i que això no és senzill fer-ho. Però jo crec que sí que els sectors, jo entenc que sí que representen, sí que és una mica la veu del sector, i un a un. Per exemple, el comerç, és obvi que si hi ha l'Obet, i a més amb el contacte fluid, i que acabo d'explicar, doncs entenc que la veu és una veu autoritzada. El sector de l'hostaleria i dels hotels, tampoc deu conèixer massa bé l'agenda de la regidora, però a mi em consta que s'han reunint amb molts d'aquests, moltes empreses del sector, arrel de la web i del motor de reserves, i jo crec que aquesta web i aquest motor de reserves pot servir de punt d'unió de molts sectors. El sector d'activitats, el sector d'activitats nàutiques, que també té una presència important i que és un dels nostres grans atractius. El sector de la restauració. Jo entenc que sí que es fa bona feina. Ara, voler que la perfecció segurament no... Segurament té mancances la Junta de Govern de l'ADET i entre tots les hem de suplir. I és veritat que hem de fer un pas més i tenir un contacte més fluid o més periòdic amb depèn quin sector, perquè la veu del sector sigui representada amb l'ADET amb més contundència. Però jo parlo una mica de filosofia. La realitat és la que és. No és senzill tirar endavant un projecte com aquest. L'ADET com a estructura funciona, la regidora està en una línia excel·lent i jo crec que s'està veient en moltes de les actuacions que es va fent, i jo crec que estem en aquesta bona línia i, a més, planificada, malgrat el que diguin, i jo crec que això els seus fruits els irem veient.
Fins aquí la mitja hora de conversa setmanal, la mitja hora de despatx setmanal amb l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga. Víctor, moltes gràcies.
Molt bé, gràcies a tots.
La setmana entrant canviem de dia. Si fins ara s'emetia els dijous, a partir de la setmana entrant apunteu bé les vostres agendes, alcaldia s'emetrà el dimecres. I altre cop en directe i podrem escoltar la vostra veu o les vostres intervencions. Fins la propera, Víctor, fins la setmana entrant.
Gràcies i molt bon dia.
Sembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Les dues, molt bon dia.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.